Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No és... Vull dir, l'assimilació entre aquest bot i posar-los al calaix de segons quina militància ideològica, pues no, crec que la primera cosa és un exercici d'empatia. Per què voten el que voten? I després, atrevir-te la millor a pensar que, de la mateixa manera, que... Però l'administració no rectifica mai, i les polítiques públiques no rectifiquen mai, no? Se'ns estan enfonant el sistema educatiu. Els xiquets ja no entenen el que llegeixen, però... A més de més mestres, seguirem posant més pedagogs a la Via Augusta, a la seu del departament. Doncs amb el tema de la convivència entre cultures passa exactament el mateix. Comencem a veure que no funciona, però el discurs seguirà sent el mateix. I l'article de la... de l'Ara, el que té raó és una cosa. A l'hora de l'atemptat, amb els morts calents a cara a la Rambla, que allò, això ho vam escriure en aquell moment... La pregunta era que estem fent nosaltres malament. I això també provoca una revolta. Perquè tu en aquell moment no m'havies d'interpel·lar a mi que havia fet malament. Jo no havia fet res malament. Ni jo ni la resta de conciutadans del país. El que teníem era gent que havia abraçat una ideologia assassina en nom d'un déu. Això és el que teníem. Però la pregunta no va ser aquesta. No va ser assenyalar-los amb ells. I dir que hi ha una manera d'entendre aquesta religió que la tenim a casa, que és assassina. I que hem de fer el possible per posar-li el peu al coll i carregar-nos-ho. La pregunta va ser, què han fet malament? Doncs miri, res, no han fet res malament.
Aviam, Neus Tomàs.
Enllaçant amb el que deies del fenomen europeu, el que s'ha comprovat des de Suècia, Itàlia, passant per França, és que l'extrema dreta ha matisat el seu discurs respecte, o l'ha reconvertit, per exemple, respecte a l'homofòbia o fins i tot sobre el feminisme, i en canvi el manté i l'endureix amb el tema del discurs islamofòbic. L'Ara, abans citaves aquest article de la Najat, però va fer un reportatge també fa uns dies on parlava el titular de la triple tempesta que ha portat a la islamofòbia a guanyar Ripoll. A mi el discurs de la senyora Orriols em recorda molt el de Zemmour a França, molt més que el de la Le Pen, perquè clar, tampoc voldria fer una competició de qui és més racista, si Le Pen o Zemmour, però el discurs sí que és més el de Zemmour, perquè Zemmour, recordeu que ell el que us cita permanentment és s'ha de salvar a França, no? No sé si teniu a la memòria aquella imatge en un programa de televisió quan una senyora negra li va preguntar a Zemmour si seria possible que algú com ella visqués millor a França si ell fos president, i ell li va contestar que no. I de fet, Aliança Catalana, el discurs que fa, crec que en Pol o no sé si era en Pol o l'Arnau que ho deien, és el discurs de la senyora Orriols és el de la invasió. Ella, buscant algunes de les coses que ha dit, literalment diu que els musulmans venen a conquerir Catalunya i a imposar la regió islàmica. Per tant, ella fa una barreja de, i ho han explicat molt bé els dos, no? D'agafar la bandera, en aquest cas una bandera que abans tenien altres formacions, i per tant el discurs podríem dir que més nacionalista abrandat o fins i tot en alguns casos de defensa independentista de manera molt equivocada, crec jo, i alhora hi posa el component del discurs més xenòfob. Però sí que és veritat, i en aquest reportatge, perdó, de l'Ara, deien això, que hi ha un problema també de manca de discurs i també d'atractiu dels candidats de les altres formacions, que això segur que no ho explica tot, però és un element pels que estan allà, les ferides dels atemptats, això ho han recordat tots els que han estat aquests dies per allà, i també el Pol i l'Arnau, i crec que la qüestió és que se n'ha de poder parlar. L'esquerra ha d'entendre que se n'ha de poder parlar. I això no és donar-los la raó a ells, sinó no deixar-los el camp a ells. S'ha de poder parlar i s'ha de poder assumir si s'han comès errors, i s'ha de poder dir què s'ha de millorar. I una última cosa, respecte a la por a Europa de que deixem de ser europeus i tinguem una gran invasió i totes aquestes coses, que és veritat que és un discurs que s'utilitza molt. Estava buscant la dada, perquè evidentment de memòria no la sé. I el càlcul que s'ha fet des de FEDEA, és a dir, un organisme oficial i poc sospitós, és que, per exemple, a Espanya es necessitaran entre 7 i 8 milions d'estrangers fins al 2050 si volem tenir l'actual sistema de pensions i cobrir aquells llocs que els, posem-li les cometes que vulguem, nacionals, no volem ocupar. Per tant, té un punt d'hipocresia bastant espectacular, volgué dir que no han de venir, que no poden venir, que no se'ls necessiten, i després volgué cobrar les pensions i volgué mantenir un sistema i un model econòmic com l'actual, i on moltes feines les fa gent que ha vingut de fora. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer és, segurament a Ripoll i altres llocs, poder-ne parlar i no fer veure que no passa res. Però la solució no és, crec jo, donar per bona que l'única alternativa és que la xenofòbia s'imposi. I allà, ens agradi o no, s'ha imposat la xenofòbia per incompareixença dels altres partits, per dificultats de resoldre el que va passar el 17 d'agost o per una manera poc realista d'analitzar el fenomen.
Són les 10:05, Vicent Sánchez?
Jo aniria una mica més enllà.
M'he quedat curta. L'esquerra
potser hauria de, l'esquerra ha de fer-ho. La gent que se considera esquerra, a veure si comença a discutir els temes i a deixar de menysprear els que no pensen com ells, amb una intransigència que de vegades ratlla tot el que vostè vulga. És a dir...
És que no em sento interpel·lada. Jo no dono lliçons a ningú, ni a la dreta ni a l'esquerra. Jo dic el que crec que podria fer.
La primera cosa que podria fer és deixar de parlar que parlaré jo. És a dir, jo no ho dic per vostè. Claro, perquè és que qui ha fet l'última intervenció que parla de l'esquerra i amb qui estic d'acord en una part del discurs. Clar que li ho dic a vostè. Amb el que ha dit el senyor Martí no estic tan d'acord en algunes coses. Però amb això que diu vostè no és que... És que estic d'acord i encara diria més. Dupont, encara diria més. És a dir, i quan parla de l'esquerra no parla de vostè. No sé per què ho personalitza. Quan parla de l'esquerra, parla del discurs oficial de l'esquerra que Catalunya és hegemònic. Hegemònic a tots els nivells. I és un discurs de l'esquerra en aquest sentit que s'enganya contínuament i que té tendència a menysprear allò que no tolera. A menysprear i a ser intransigent amb allò que no tolera. I crec que una de les coses que pot fer entendre l'èxit de Silvio Orriols és que quan mires quanta gent l'ha entrevistat i quins debats ha participat fora més enllà del seu poble i quins arguments s'han posat en contra d'ella, només et trobes que menyspreus, insults i desqualificacions. D'acord, pues ja s'apanyaran. És a dir, hi ha una sèrie de problemes. A mi m'és igual també que siga percepció, que siga realitat, que la gent sent cada vegada com a més forts, un dels quals segurament serà aquesta presència de gent de l'islam que va venint, etc. Un dels problemes que la gent detecta. Un altre problema que la gent detecta, i no reduint només aquest col·lectiu, és la inseguretat. Un altre problema que molta gent detecta és que et poden ocupar la casa quan te'n vas a prendre un cafè. I aleshores diu, és que això és mentira, és que això ho diu la dreta. Bueno, escolta, és difícil moltes vegades aconseguir que una persona que entra en ta casa o que se't cola en un lloguer se'n vagi, sí o no. El problema és sí o no, la gent el sent propi sí o no, perquè no en parlen tranquil·lament. I per què no contraargumenten sense menysprear i sense tant de desdeny i tant això el que diuen els altres? Perquè si no, al final la gent es queda amb el que diuen els altres, que els pot solucionar algun problema que tenen. Jo he entrevistat aquests dos dies els dos guanyadors de les eleccions municipals a Lleida i a Tarragona, llistes del PSC. Quan els he preguntat quin és el primer problema que enfrontaran només prendre possessió, els dos m'han dit la seguretat i la neteja. Els dos! Més col·laboració més amb els Mossos d'Esquadra i més Guàrdia Urbana. Els dos senyors que han guanyat les eleccions en Lleida i en Tarragona del PSC coincideixen en una part del discurs que s'atribueix normalment des de l'esquerra a l'extrema dreta, que és que hi ha inseguretat pel carrer. Ostres, és possible deixar de considerar que la gent és idiota o que la gent s'equivoca sempre i discutir amb calma coses que no es poden solucionar amb aquestes fórmules que alguns posen damunt la taula? Jo crec que la senyora Silvia Rosa es mereix el respecte, ella i qui la vota sobretot, de discutir les idees i de veure si té raó i de veure si allò que diu realment la gent ho sent propi i no dir és que això és feixisme, és que això és extrema dreta, és que això és islamofòbia, és que això què s'han cregut? Bueno, què s'han cregut? Però bé, la voten.
Un moment, Joan Julibert.
Aviam, molt ràpid, però jo ho sento, a tot el respecte a la senyora Orriols, però el feixisme és feixisme, i quan a mi em diuen la superioritat moral de l'esquerra, doncs malament aniríem si jo no tingués superioritat moral respecte a un racista, un xenòfob, un masclista, etcètera, etcètera.
Pues jo no tinc respecte a ningú.
Bé, doncs jo,
superioritat respecte a ningú.
En aquest cas, afortunadament, els demòcrates tenim superioritat moral.
Pues jo, que sóc un demòcrata igual que vostè, bé, no tinc cap superioritat moral sobre
això,
ningú.
Precisament,
no, precisament,
sobre això, no precisament per això sóc dels que crec que no és un problema de l'esquerra o de la dreta, és un problema dels demòcrates i els no demòcrates. Vale. I en el plantejament dels demòcrates i els no demòcrates s'ha combatut l'extrema dreta d'arrel nacional catòlica. Ahir vam escoltar Pedro Sánchez parlant clarament d'aquesta extrema dreta, i en canvi no s'ha combatut la ideologia d'islamisme radical, que és exactament el mateix des del punt de vista musulmà. I això ho ha aprofitat l'extrema dreta per confondre l'islamisme radical amb l'islam, que no és el mateix. Una és una confessió, la confessió musulmana, tan respectable com la catòlica, la budista, la hinduista, l'animista, totes les confessions són respectables, i una altra cosa és una ideologia. I de la mateixa manera que perquè hi ha nacionalcatòlics no diríem que tanquem esglésies, no té cap sentit que perquè hi ha una ideologia radical que es vincula a l'islamisme, com el nacionalcatolicisme es vincula al catolicisme, diguem que es tancaran mesquites. Per què ho pot fer això la senyora Orriols? Perquè els demòcrates no han combatut, i amb això té raó aquest article de l'Ara, la ideologia d'extrema dreta que s'arrela a l'islamisme com a confessió. Això és una. El segon element, quan es parla de seguretat, les polítiques, molt ràpid, les polítiques de seguretat no només tenen a veure amb els Mossos d'Esquadra, tenen a veure amb moltes altres variables, entre les quals variables socials. I només posaré un exemple perquè entengueu que també, quan parlàvem de culpabilitzar-nos, no és una qüestió de culpabilitzar-nos, és una qüestió de fer un bon diagnòstic. La immigració en aquest país, com pràcticament a tota Europa, viu problemes de discriminació severa, institucional, social, política. Hem escoltat durant aquests dies molts immigrants que porten residint més de 20 anys i no poden votar, i econòmic.
I posaré un exemple.
Quan jo, que he donat voltes per Catalunya amb entitats del tercer sector dedicades a la infància vulnerable, el 50% d'aquesta infància de Catalunya té els seus orígens, o les seves famílies tenen els seus orígens fora. En una ocasió me'n vaig anar al barri del nord de Sabadell, on hi havia un esplai que estava obert a tota la ciutadania. En aquest esplai, en el moment que van començar a entrar immigrants, els autòctons, els que s'anomenen autòctons, si els volem anomenar així, els indígenes, com vulguem, van deixar d'anar a l'esplai. I això passa, això en aquest país passa.
3 minuts i un quart d'hora, un segon, que vull saber què diuen de tot el que hem sentit aquí a la taula. Està Vicent, l'Arnau, què vols, digues, Vicent?
No, que jo segons. Això dic senzillament persistir en l'error. I vostè ja s'ho trobarà en les pròximes eleccions, ni en les altres, és persistir en l'error, ja està.
Val. Arnau,
no tinc tanta incidència.
Aviam, del que heu sentit damunt de la taula, Pol Vinyes, Pol Vinyes, algun comentari, Pol?
Sí, sobre això que deia el Vicent de combatre el discurs de l'extrema dreta, crec que s'hauria de diferenciar entre combatre o confrontar el discurs de l'extrema dreta i no entrar als marcs que proposa l'extrema dreta. Per exemple, en aquestes municipals s'ha parlat moltíssim del tema de l'ocupació, que, o sigui, s'ha parlat molt més del tema de l'ocupació del que realment significa aquest problema o del que realment es materialitza l'ocupació. En aquest sentit, posar-se a debat de l'ocupació pot ser útil. L'esquerra té arguments a favor o contra de l'ocupació. Però entrar a parlar d'aquest tema és comprar-li un marc a la dreta, és entrar al seu discurs, i en aquest sentit crec que també és entrar en el seu discurs parlar de l'islamisme radical, quan realment la gran majoria de població musulmana que viu a Catalunya, per no dir tota, professa una religió com qualsevol altra, com el nostre cristianisme o com la religió de qualsevol altra.
Puc dir una cosa?
Sí,
aquesta senyora Sílvia Orriols, els dos senyors que estan parlant, que són d'allà de Ripoll, l'única manera que ha tingut de poder debatre idees ha sigut durant la campanya electoral, perquè perquè segurament la televisió de Ripoll, que deu ser municipal...
I entrevistes,
i,
també.
I entrevistes li ho han fet perquè no tenien més remei. Clar. I li ho han fet a la defensiva moltes vegades, i moltes vegades també li ho han fet des de les actituds que jo dic. És a dir, que hàgim d'arribar a una campanya electoral perquè algú que està en una ciutat petita, mitjana, i que pot escampar el seu missatge parlant només entre els veïns, i que hàgim d'arribar a una campanya electoral perquè algú finalment no tingui més remei que contraargumentar el que diu, home, pues jo crec que sí que és un cert menyspreu. Ja s'ho han trobat.
El Pol Vinya escrivia l'altre dia uns tuits que em van semblar molt, 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 molt interessants, que comentava que un dels motius és que alguns dels candidats en aquestes eleccions per Ripoll tampoc s'hi han preocupat gaire de combatre aquest discurs i que tampoc hi eren gaire. És això, oi, Pol, també?
S'ha confós el corredor sanitari amb un no tractar els temes dels quals parlava Silvio Riols. En aquest sentit semblava que ella era l'única a qui li preocupava la immigració, o a qui li preocupava la seguretat, o a qui li preocupava en certa manera l'economia local, i crec que això és un dels factors que l'ha fet guanyar tants vots, perquè al seu davant només tenia gent a qui li deia ets racista, ets extrema dreta, que és veritat, que és un fet. El que passa és que si no anava acompanyat d'un discurs no confrontatiu, sinó propositiu, es quedava ella sola i semblava que fos l'única candidata que li preocupava el poble o el país.
Arnau, vols comentar alguna cosa?
Bé, més que res, una mica ara, heu parlat de tot ja, però també posar sobre la taula l'incògnita, que és i ara què, no? Que no n'hem parlat. Sí. I queden dues setmanes i la veritat és que està tot molt obert. Evidentment hi ha la possibilitat que acabi governant en minoria, i també la possibilitat de que hi hagi un govern alternatiu amb, segurament en tres partits, i amb Junts donant suport extern a la investidura perquè la candidata de Junts ja ha renunciat a ser alcaldessa.
Què creus que passarà, Arnau?
Doncs jo no, és allò que com fan allò del 50-50, no sé si està 50-50, sé que hi ha molts dubtes, i també podria ser un tercer escenari, o que en tot cas no deixa de ser un mix, que és que sigui alcaldessa Sílvia Orriols i d'aquí uns mesos hi hagués una moció de censura. Jo això no ho descartaria gens.
Quins són els números?
Els números d'ara són... Digues.
Calen 14,
Sí, la majoria absoluta està en 9, disculpa, i Aliança Catalana té 6. Per sumar 9 has de sumar 4 partits, que són CUP, Esquerra, Junts i PSC.
Doncs ja tindrà la majoria absoluta a la legislatura vinent.
Evidentment, en els càlculs que fan els partits, disculpa, doncs evidentment és també una mica pensar què pot passar d'aquí 4 anys, no? És a dir, si un pacte a la contra, sobretot ara, d'aquí dues setmanes amb el tema tan calent, doncs el que pots fer és donar més ales i trobar-nos amb 8 o 9 regidors.
I sobretot si la fórmula d'aquest govern que es fa contra ella, de tots contra ella, no se'n surt. Que hi ha moltes probabilitats de que aquest tipus de maniobres no funcionen. I si no se'n surt, les pròximes eleccions, Xavier García Albiol.
Pol, algun comentari per acabar?
Em preocupa una mica el discurs aquest que s'està estenent tant a Ripoll com la gent que comenta la situació, de deixem-la governar, que quedin ridícul perquè no pot fer res, perquè no pot tancar la mesquita, perquè la majoria de polítiques que té són d'abast nacional, perquè realment ho hauria de fer molt malament per fracassar les pròximes eleccions. I crec que hi ha una oportunitat per la resta de partits de fer un cop sobre la taula i de realment governar bé, i crec que aquesta és l'única manera de parar l'auge de l'extrema dreta, governar i governar bé.
Són les 10:18 minuts. Pol Vinyes, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi bé, bon dia.
No, vosaltres.
I Arnau Urgell, periodista de la Nació i veí de Ripoll. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Arnau.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. Són les 10:18 minuts.
Podem dir coses?
Sempre pots dir el que vulguis, Josep Martí.
S'ha de vigilar molt el de fer... de convertir la carretera de la democràcia en una carretera tan estreta que no hi pugui circular gaire gent. I perquè això de els demòcrates enfrontats... Vale, enviem a la paperera el 30% de la ciutadania de Ripoll que no s'han convertit en demòcrates. Enviem a la paperera els barcelonins que han votat a Vox i li han donat dos regidors. Enviem a tothom a la paperera. Sánchez ahir va enviar la paperera a tot l'arc de dreta i d'ultradreta, perquè el que ve és una onada antidemocràtica. Tot això s'ha de vigilar, perquè si gires la cara perquè no t'agrada el que veus, no deixa d'existir. I tot això ho hem provat a d'altres llocs. Els Fratelli, a Itàlia fa 4 dies no existien, i ara tenen la presidència de la República. Bueno, pues pots fer veure que a Itàlia ha caigut en mans de gent que no és democràtica i que, per tant, estan vivint un període d'excepció que no compta com a democràcia. Si les properes, després de que Macron s'ensorri, les guanya pena a França, pots fer veure que França ha caigut en un període d'excepció democràtica i que, per tant, pots veure que els anglesos, mentre el UKIP, encara que no fos ningú a les institucions, marcava l'agenda dels lords, dels tories, també ha caigut en un període d'excepció democràtica. Pots fer veure que tot Occident està deixant de ser democràtic perquè la ciutadania s'està expressant d'una manera que a tu no t'agrada. Hi ha una altra manera de fer-ho, crec, que és atendre a la realitat, entendre que la majoria de l'anàlisi els fem gent que vivim a llocs que mai, mai podrem entendre de veritat aquests problemes que s'expressen derivats de la multiculturalitat, perquè tots seguim vivint en zones homogènies, i per tant quan ens escolten, els que sí viuen en aquestes zones, els que sí tenen la impressió de que els hi han robat la plaça, impressió dic, el que els hi sona quan parlem nosaltres és absolutament estrany, perquè la seva realitat és una altra. I com que és més probable que la seva realitat sigui una altra, que nosaltres no acabem d'entendre, però nosaltres no tenim l'obligació, l'administració sí que té l'obligació, de veure què està passant als pobles i ciutats de Catalunya per a que la gent s'expressi cada vegada més, i probablement encara no hem vist l'explosió definitiva, amb uns termes polítics que és veritat que t'han de violentar, perquè no són convivencials, perquè són d'uns contra els altres, són divisoris. Però jo crec que s'ha pogut dir que a la comunitat marroquina li costa moltíssim integrar-se, no en primera generació, sinó en segona, i que quan a les escoles les xiquetes fan 13 anys, els hi ve la regla, les aparten de la resta de xiquetes del poble i les posen en capses per a que visquin dins de la seva comunitat. Això resiste d'això. És el que passa. Llavors, si tu afavoreixes, per no parlar-ne, que siguin vivint en comunitats diferents, encara que ara ja tinguem gent que neix aquí, que estiguem separats, l'esforç, jo crec que el fa més la gent d'aquí, francament, per separats, sense coneixença, bueno, però al final això es tornarà ingovernable, perquè és el que la història ens ensenya, i és el que Europa, que ens porta 25 anys d'avantatge, ens està ensenyant.
Neus Tomàs, interessant tot plegat.
És important que a la carretera hi circuli qui no vol destruir la democràcia. No vol dir que no hi estiguin circulant, vol dir que és bo que no hi circulin els que se la volen carregar. Jo recomano, qui tingui ganes de fer aquesta perspectiva europea que s'ha construït també a base d'episodis on la llibertat s'ha vulnerat, sobretot a determinats col·lectius, el llibre que ha escrit el periodista del País, Guillermo Altares, que es diu Los silencios de la libertad, i que parla des de l'antiga Europa a l'ex-Iugoslàvia, a la Hongria d'Orban. I el que t'explica la història europea és que sent una democràcia prou ferma no està sempre garantida, i que les llibertats no sempre estan garantides, i que ara hi ha un fenomen que no és la dictadura tradicional que podríem tenir tots al cap, però que sí són democràcies no plenes. Hongria no és una democràcia plena. Es persegueixen els homosexuals, es persegueixen a determinats col·lectius vulnerables, es persegueixen els migrants. Per tant, Hongria, que és un país que ningú estaria, segurament, si preguntéssim, dirien, és una dictadura a Hongria? No. És una democràcia plena? No, no ho és. No ho és. Ni ho és Hongria, ni ho és Polònia. Veurem què fan a Itàlia. És molt més intel·ligent, entre altres coses, perquè és una potència econòmica i que la Unió Europea segurament pot fer els ulls, pot mirar diferent al que pugui fer aquesta senyora a Itàlia o no. Però quan parlem de democràcia, no és, crec que és important veure que en alguns punts, en alguns espais també d'aquesta Europa, s'estan fent passos enrere.
Sí,
i però, circulen per la carretera de la democràcia, circulen.
La democràcia, des del meu punt de vista, aquests països, en la mesura que eliminen o debiliten la divisió de poders i que, per tant,
es carreguen el sistema judicial,
els drets deixen de tenir garanties, això és anar contra la democràcia. Fer polítiques o absolutament oposades a les que es fan a d'altres països, inclosos els drets que garanteixes a cada col·lectiu, no és democràtic o no. És fer polítiques diferents.
No, però no, clar,
m'explico?
Sí, però
perquè
allà,
moltes
sí,
vegades,
però allà s'ha legislat en contra, és a dir, quan les democràcies es debiliten, sí, sempre es debiliten perquè els més vulnerables són els que comencen a patir, mai són per arriba.
No ens discutirem per Hongria, per Polònia,
no,
però,
ja,
però el que dic és que moltes vegades, i no dic per tu, el assenyalar com a antidemòcrata algú, n'hi ha prou en què defensi amb vehemència acció política molt allunyada del que tu entens que no només és acció política, sinó que mimetitzes el fet democràtic. Diu, no, si la democràcia no és això. Es poden fer accions amb una direcció política, accions amb una altra direcció política, i aquestes accions poden estar diametralment allunyades una de l'altra. Llavors, és veritat que el que sí fa la diferència és que et carreguis el sistema de garanties judicials. Veure, això sí.
10:25, Vicent Sánchez. Anem acabant, sisplau, i Joan Julivert, si deia alguna cosa, i el Pere Mas per rematar-ho. Vinga, va,
Vicent. Faig meu aquell poema, que jo crec que tota la gent fa seu, que atribueixen al Walter Brecht, però que en realitat no era d'ell, curiosament, un pastor protestant alemany que deia, quan els nazis van vindre a buscar els comunistes, vaig guardar silenci, sí, perquè jo no era comunista, i acaba dient que al final no hi havia ningú per defensar-me a mi. El que estic absolutament moltes vegades amb allò que discrepe és la manera de fer aquestes coses. És a dir, si hi ha un tipus de llenguatge, un tipus de pràctica que és absolutista, que és totalitària i, o que té tics racistes, etc., el que no considere que siguin en cert és menysprear-ho o tu oblidar-te que quan això es diu és que està basant-se en una realitat que molta gent palpa com a pròpia. Mm. El que no entenc, i per això abans he parlat d'autoritat moral, és aquella gent que diu, això ja caurà pel propi pes, perquè aquesta gent ja se sap com són, i això... La gent normal té dret al respecte de que si està prestant atenció a una història, tu poder argumentar contra aquella història, i dins d'un ordre, i sense agafar a ningú, i fer-li cordons de seguretat, etc etc. Si jo discrepe del sistema. Només diré una cosa. Entre les dues persones que vostè ha convidat ara de Ripoll per parlar de què s'ha de fer en Ripoll a partir d'ara, una diu, no, sí, tots els partits que no siguen Silvio Oriol s'han de posar-se d'acord, han d'arribar a l'alcaldia, ho han de fer bé. El problema és quan són pactes antinatura, quan no funcionen i quan no ho fan bé. Aquest és el problema. I en canvi, diu, és que hi ha gent que diu que ella pot manar, governar i ja cauria. No, igual no. Igual la senyora Oriol ho fa bé, vés a saber. I igual els que no ho fan bé són els altres. I aleshores, això sí que està clar. Primera, que es muntarà un pollastre quan comencen a fracassar, perquè hi haurà molta gent que sentirà que li han pres el pèl, i que els més demòcrates no accepten els resultats de les urnes perquè diuen que els que han guanyat no són demòcrates, i aquí sí que es munta un pollastre i tal, i després, si no ho fan bé, aquests partits no ho fan bé, tindran majoria absoluta la senyora Silvia Ros la pròxima vegada, i llavors estaran tan desfets que no podran ni apel·lar a aquest poema. És a dir, jo només demane que quan algú vol anar contra un discurs, contra una manera d'actuar perquè li sembla que no és demòcrata o és no sé què tal, que ho faça d'una manera demòcrata, sense menysteniments, sense arrogàncies excessives, i amb una habilitat en el càlcul que no et porte a fer el ridícul ara amb un govern municipal, que després es porte a una derrota electoral sense pal·liatius. Ja està, no crec que sigui tan difícil
d'entendre. Sí, el dubte és com fer-ho bé, perquè quan tu dius fer-ho bé, clar, és molt complicat.
Cada un té les seues fórmules.
Perquè fer-ho bé, has de combatre un discurs que és el de la por, amb iniciatives que són molt complexes, que han de ser molt transversals, i que ha de llunyar... El discurs d'ells i nosaltres, que està moltes vegades a les dues bandes, si ho podem dir així, i per tant, fer-ho bé... És fàcil dir-ho, però és molt complicat.
Joan.
No, molt ràpid. Jo torno a repetir que hi ha un problema de diagnòstic, i en aquest problema de diagnòstic
els demòcrates tenen un problema quan distingeixen entre uns feixismes i en altres que ni els volen veure ni en parlen, feixisme islamista, que hi és, i per tant aquí és on poden allunyar una part de la població que van per aquesta carretera dels demòcrates i ningú no ho nega, però estan dipositant el seu vot a una gent que jo no voldria mai a la mateixa carretera que la meva, per exemple la senyora Sílvia Oriols. I només un element per mi que crida molt l'atenció. Quan es parla de la multiculturalitat des d'un punt de vista de l'essencialisme europeu, català o espanyol. Com si Espanya i Catalunya fossin una cosa. Que tots ja sabem. En plena globalització, jo no sé si té més incidència la cultura marroquí en determinats barris de Catalunya o el reggaeton que ens arriba sense que estigui als barris de Catalunya. I quina és l'essència catalana? Els nois joves que estan tot el dia escoltant reggaeton i a Twitch només escolten castellà? I perquè d'això no parla la senyora Oriols.
Sí,
parla, parla només dels musulmans.
No, no,
d'això no en parla. D'això no en parla, és a dir...
Sí que en parla.
Que, quan parla... parlem de multi... Sí, però...
No, no, però si deixem-ho explicar-te, que en sí. parla, que per ella, ella és Juana de Arco. És la creu...
Sí, i què farà? Prohibir les plataformes que emetin reggaeton a Catalunya?
La creu, la bandera... I aquí estem.
Per això, aquest... doncs, aquesta senyora jo no l'ho vull la meva carretera de molt de la democràcia. Aquesta és la primera. I la segona...
Ja s'ho trobarà vostè, perquè hi és.
Quan parles del que és Catalunya, ens estan substituint, etc. És que no sé de què estem parlant. Oh. Europa és moltes coses. Europa
Gómez,
també és la influència de la globalització.
Diu l'alcalde de Guissona, diu, un dia el podien trucar, diu, perquè diu que allà hi ha una multiculturalitat integradora en 60 o, i 70 nacionalitats. I no hi ha cap problema. Estem parlant d'una idiosincràsia molt especial, eh? Estem parlant d'una idiosincràsia molt especial. No estem parlant d'una multiculturalitat en un lloc concret. Estem parlant d'una situació després d'uns atemptats que no se'ls va resoldre, que no se resol bé. També això ho diu tothom. Aviam, Pere, vols dir alguna cosa per acabar? Crec que ha sigut molt interessant.
Sí.
Molt.
Diverses coses que recullo del que estàs dient. Fa una setmana el gran debat era si Espanya era un país racista o Catalunya era un país racista. Jo no entraria en aquest debat, però és evident que tenim comportaments racistes i que això ens fa tenir una certa mala consciència a tots plegats. Ho dic pensant en la reacció dels atemptats del 17 d'agost, perquè potser sí que hi ha una reacció bonista o de tots ens en sortirem o no sé ben bé quins eren els lemes i de les assistències de persones amb vel o sense vel a les manifestacions, però en aquell moment hi havia por d'una reacció furibunda contra la comunitat marroquina, que és molt gran a Catalunya, o contra la comunitat islàmica, que és molt gran i que és present, vaja, que és un 10, un 15 de la població de Catalunya. Per tant,
quins símptomes tenies? Però pensar que sortiríem al carrer a caçar musulmans.
Però en aquell moment...
No hi havia cap símptoma que portés a pensar això.
Sí, hi havia la sensació... Escolta'm, recordem aquells dies, van ser uns dies d'altíssima tensió, d'una qüestió que no havia passat mai a Catalunya, d'un tio amb una furgoneta fotent el loco per la Rambla de Catalunya, ai, per la Rambla de Barcelona. I algú podia pensar que algú es podia prendre la justícia per la seva mà. Potser no hi havia cap indici, però jo crec que si retrocedim al 17, a l'agost del 17, aquesta sensació hi era. No dic que reaccionés bé, o sigui, si el que està dient la Najat de l'esquerra guai, o de com seria això, de no saber com focalitzar el problema, jo no sé, si m'indiquessin, Pere Mas, decideixo com ho arregles. Vale, fotent obres als barris, ho arregles tot, perquè hi ha un tema de pobresa, com diu el Julien. Jo no sé quina seria la solució, però ara voldria anar amb el tema de com afrontar l'extrema dreta, el carril de la democràcia i tot això. Com es combat això? Boicotejant-los els debats o entrant en el debat?
Bona pregunta,
jo crec que això no té resposta, perquè sempre hi surts perdent i ells sempre surten guanyant. Tinc aquesta sensació. Aquí, al Bastèvia, en època, es dedicava a enfatitzar el que va fer l'Alejandro Fernández a un dels debats electorals de TV3, sí. Que va ser l'únic que va fotre ratlla una mica el de Vox. No sé si us recordeu.
I tant.
El del PP! El del PP el va combatre, perquè hi ha una tendència general a menystenir-lo, ningunear-lo en castellà, de dir que aquest vagi dient i ningú el rebat. El problema de rebatre és que també entres a la seva merda. Perdoneu que sigui, sí. Depèn.
Per exemple, ara el cos em demana, sí. Tu em diràs, escolta'm una cosa, les coses clares. Sílvia Oriols, a mi el cos em demana, sí. Que l'hem de trucar.
Però no, saps què passa? Que és el tipus d'entrevista, Basté? Però és el tipus d'entrevista, Basté, que jo l'he viscut aquesta situació, sí. Que l'has de tenir molt preparada.
Bueno,
amb moltes dades, amb gent al pinganillo, bueno, pinganillo allà a l'altra banda vigilant, sí. I advertint-te de totes les trampes, perquè és una col·lecció de trampes superdetectable.
Però et recomano, Pere, de debò, fes-me cas. te'l recomano. Mira el debat de l'altre dia.
Jo me'l miraré, eh? No?
Jo li recomano una altra cosa, que tinc la gent ben preparada sempre.
Sí,
perquè si fora l'única que menteix, l'única... No, és a dir,
ja
aquí no, però sí que no, l'entenc, ja però aquí hi ha un candidat que diu que es presenta a l'Ajuntament de Barcelona i que ha de guanyar, qui guanya, ha de ser alcalde que guanya les eleccions, i que l'endemà diu una altra cosa.
Correcte,
i
sí,
espere,
sí, sí,
i ningú... No, i ningú el rebat, i aleshores només hem de rebatre uns, ho hem de rebatre tots.
Crec que m'heu entès, i sí. Quan hem tingut gent de Vox, hem tingut gent d'aquesta mena, tens com una superpreparació, perquè aquests tios deixen anar moltes dades que són mentides, com els talls de veu. I una cosa, perdó, i una punt final.
Volant, sisplau, volant.
Els talls de veu que he sentit que has posat del debat, que eren del debat, no sé, hi ha un senyor que perquè no li van arreglar un cotxe amb un policia nacional, el van acusar de delicte d'odi a Tarragona, no sé si ho recordeu. Jo he sentit coses que freguen el delicte d'odi. No sé quina és la tipologia del delicte d'odi, ni si tinguéssim el Medora que ens ho aclariria, però de veritat, fem repàs del que diu aquesta senyora en alguns dels talls que has posat aquest matí, i jo crec que estan fregant el pal.
Val. Són, en aquests moments, 10 i 34 minuts. Tinc 10 minuts per... Ara d'aquí uns moments tindrem Carlos Carrizosa. Res, deixeu-me un instant, un instant.
Quan no ets una caixa i tampoc ets un banc, i els teus clients no són clients, sinó socis i sòcies, és que fas les coses de manera diferent. És per això que Caixa d'Enginyers, una entitat cooperativa oberta a tothom, oferim a tots els nostres socis i sòcies l'assessorament financer i assegurador en funció de les seves necessitats, de manera responsable i tenint cura del planeta. Des del 2014, a través del Servei de Banca d'Empreses, impulsem el creixement i el desenvolupament d'autònoms i de petites i mitjanes empreses. A Caixa d'Enginyers som una entitat oberta a tothom, i no sols per enginyers. Uneix-te avui a Caixa d'Enginyers i descobreix una forma diferent d'entendre les finances. Ni caixa ni banc. Sòcies i socis.
Les millors peces de carn fresca a la una, de benestar animal a les dues i tot d'aquí a les tres. Adjudicades a Lidl al millor preu. Mig quilo de burger mit picada mixta ara per 2,99. T'estalvies un 18%. Lidl, marca la diferència.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home, he creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'euromillones, perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat. Tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Les classes, les extraescolars, els deures, els exàmens, la funció de fi de curs...
Arriba el moment de...
Sortir a jugar!
Per això, al Cort Inglés tenen totes les joguines amb un 20% de regal.
Nines, bicicletes, trencaclosques, jocs, peluixos...
Fins al 18 de juny, totes les joguines amb un 20% de regal...
Per més joguines!
Només al Cort Inglés, a la botiga web i app.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC 1.
El Barça jugarà la final de la Champions! Serem a Eindhoven!
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC 1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions. Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Tinc 10 minuts per poder parlar amb el líder de Ciutadans de Catalunya, Carlos Carrizosa. Carlos Carrizosa, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, Jordi.
Com està?
Bé, jo sempre estic bé.
El partit, de totes maneres, ja ha deixat clar que no es dissol, sinó que això ho veu només com una pausa per agafar forces i refundar-se. És factible que això pugui passar?
És absolutament factible. Pensi que nosaltres ara perdrem la representació que teníem al Congrés per les circumstàncies tan particulars, quasi bé plebiscitàries, que són aquestes eleccions generals, però això mateix li va passar amb un partit liberal amb solera, com és l'FDP alemany, que va sortir del Bundestag el 2013 i després es va recuperar el 2017. Però ells, pels seus resultats electorals, després de governar fins i tot a Alemanya, els alemanys els hi van retirar en una determinada conjuntura política el seu suport i van sortir del Bundestag i després han tornat. I això és el que jo crec que hem d'aspirar. I en qualsevol cas, el que sí que ha passat també és que el centre de gravetat de Ciutadans, de Ciudadanos, ha tornat a Catalunya. Perquè ara nosaltres som la comunitat autònoma que torna a tenir, diguem, la més gran concentració en un grup institucional com és el Parlament de Catalunya. Tenim un diputat al País Basc, tenim un diputat a Castella i Lleó, i aquí mantenim 6 diputats, i la solera, per dir-ho així, de ser allà on ha nascut el projecte liberal de centre i contra el nacionalisme que teníem aquí, o que tenim, que és Ciutadans.
Ja, una pregunta. Llavors vol dir que va ser un error que Ciutadans o Ciudadanos anés a centralitzar-se a Madrid i no deixar on estava, que era Catalunya, que és on s'havia sempre centralitzat la situació política del partit?
Jo crec que va ser una decisió comprensible, però que en l'actual conjuntura política ens demostra que allà on podremos poner los cuarteles de invierno continua sent Catalunya. En els moments dolents, jo crec que aquí ens mantenim amb uns afiliats molt fidels i amb una bona part de la població que entén que nosaltres sí que representem aquí a Catalunya un projecte absolutament diferent a la resta de partits catalans. I bueno, i després, a mi el que sí que m'agradaria és continuar al Parlament Europeu quan siguin les eleccions i per descomptat, demostrar que aquí a Catalunya Ciutadans continua tenint aquesta força que ens va fer tan grans, que ens vam anar al Congrés i vam anar per tota Espanya. Mantenim certa representació encara a molts ajuntaments espanyols, a Catalunya hem caigut bastant, i bueno, i ara es tracta de passar los malos momentos com va passar amb el Partit Liberal alemany i d'altres partits liberals europeus, també els holandesos. Això no deixa de ser una conseqüència de la polarització que tenim, que jo crec que la població a Espanya també canviarà. O sigui, nosaltres no podem canviar el projecte en funció del moment polític. Si som centre liberal i lluitem per una Espanya constitucional sense les tensions disgregadores, o contenint aquestes tensions disgregadores, això perdurarà sigui quin sigui el moment polític. Hi haurà cops que estarem amb un marge polític més estret i d'altres cops i d'altres moments que estarem millor situats a la política espanyola. De moment, l'esquerra que encarna el Partit Socialista ha estat amb Podemos, amb la radicalització de Podemos. Es veu venir una radicalització per la dreta del Partit Popular amb Vox, i nosaltres estem aquí al centre, i quan la gent vegi que anar amb els extrems només provoca més extremisme, doncs jo aspiro a que Ciutadans torni un altre cop amb força a la política espanyola i, per descomptat, a la catalana, on som més forts.
I per què? Vostè creia que no presentar-se era la millor opció?
Sí, jo crec que era la més responsable pels nostres electors. I donar llibertat de vot, que per descomptat cadascú té i no cal donar-la, no? Però recomanar aquesta llibertat de vot fins i tot als nostres afiliats, perquè ara l'únic que podíem fer era cremar els nostres és veritat que és maco i que per a los más recalcitrantes trobar la papereta de Ciutadans està bé i a tots ens agradaria, però també és veritat que està condemnats a votar amb un partit que no ja les enquestes, sinó les darreres eleccions de dos mesos abans ens han donat uns resultats molt allunyats dels necessaris per treure un diputat, doncs això feia preveure, primer, que no en trauríem cap diputat pràcticament de forma segura, i segon, que cremes el teu electorat perquè ells, la gent ja sap el que ha de fer, i si veu que el vot és inútil, doncs difícilment és una relació grata per partit de confiança i a l'elector.
Una pregunta, per què no ha plegat ningú després del resultat? No seria normal que després d'uns resultats com aquests algú, Inés Arrimadas, per exemple, com a líder del partit, plegués?
Fixi's que nosaltres, segurament una de les causes d'aquesta poca empenta que hem tingut en aquestes eleccions és que nosaltres ens han trobat amb una crisi que durava des del 2019, que hem procurat de solucionar amb una refundació, i amb aquesta refundació ens han trobat, per dir-ho així, a mig vestir al partit, perquè no hem aconseguit encara transmetre a la societat les bases principals de les nostres propostes, els nostres nous lideratges, perquè la Inés Arrimadas ara estava només de portaveu al Congrés, però teníem una portaveu política, la Patricia Wasp, i un secretari general, que és Adrián Vázquez, i per tant teníem nous lideratges, noves cares, però que tampoc no han acabat de ser conegudes per la Generalitat de l'Electorat. O sigui que també aquesta direcció ha fet allò que l'Assemblea de compromissaris i d'afiliats havia manat, que era: porteu a terme una refundació, però clar, aquesta convocatòria inopinada d'eleccions generals ens ha trobat a mig vestir. Esperàvem aquestes eleccions pel mes d'octubre, novembre d'aquest any, i aquesta hi ha pillat també a d'altres a mig vestir, també a los de Podemos i su coalición con los de Sumat i tal. O sigui que trobo que sí, que ha arribat en un mal moment i ha arribat per això, però clar, les responsabilitats, diguem, la direcció estava enmig d'allò que havia dit l'afiliació que s'havia de fer.
Fa cinc anys, sí, li anava a preguntar, senyor Carceros, perquè més té pressa vostè, fa cinc anys, quatre, va haver-hi una enquesta, recordo el Mundo, crec que era, que Albert Rivera anava a guanyar les eleccions generals, les anava a guanyar, els ciutadans sí. Anava a guanyar aquelles eleccions. En quatre anys, tot aquell capital s'ha anat a fer punyetes. Em pot explicar per quin motiu, quina autocrítica s'ha fet ahir, per exemple, als ciutadans, perquè els resultats que eren tan magistrals, també al Parlament de Catalunya, hagin anat pel pedregar?
Sí, doncs miri, les responsabilitats es van assumir pel propi Albert Rivera en primera persona, que va dimitir, van canviar de lideratge. A la Inés Arrimadas jo diria que pràcticament no se li ha deixat continuar, perquè se li ha estat retraient tota l'estona els errors passats d'Albert Rivera, bàsicament quan vam treure 57 diputats al Congrés i no va haver-hi pacte amb el Partit Socialista, i això se li va retreure a l'Albert Rivera de forma ferotge, i la Inés Arrimadas va heretar això. I des de llavors, des del 19, tenim una campanya contínua de Ciutadans està mort, Ciutadans està mort, Ciutadans està mort, Ciutadans està mort, des del 19. I clar, això afecta, i les enquestes utilitzades com a arma de guerra fan que la gent, diguem, es trobi una mica guiada a l'hora de dipositar el seu vot per això del vot útil.
Hi ha una última pregunta. Descarta totalment la desaparició del partit ja després de la reunió d'ahir?
Miri, Ciutadans té diners per continuar absolutament de forma tranquil·la, sense recórrer als bancs, i fer les eleccions europees i, per descomptat, les catalanes, que és allà on tenim ja el centre gravitatori del partit.
Per tant, vol dir que el que es va decidir ahir, o almenys el que pot dir el seu màxim representant del partit a Catalunya, és que torna al poder de Ciutadans cap a Catalunya, primera, i segona, que es presentarà Ciutadans a les eleccions europees i a les pròximes eleccions al Parlament català.
No li dic que torni el poder a Catalunya, li dic que el centre gravitatori torna a estar a Catalunya, que és allà on tenim més representació i més possibilitats, i que, per descomptat, nosaltres ens presentarem a les properes eleccions catalanes amb un projecte ben diferent del del Partit Socialista, el Partit Popular, Vox i l'independentisme, i que els electors ho sabran valorar.
Això vol dir que Inés Arrimadas torna a viure a Catalunya, per entendre'ns? És a dir, quan diu que Catalunya tornarà a ser un eix central, vol dir que la seu central de Ciutadans serà Barcelona?
Això vol dir que la política a Ciutadans, Ciutadans i Ciudadanos, es tornaran a confondre com als primers temps, que Ciutadans i Ciudadanos era pràcticament el mateix. Ara, amb aquests resultats a la resta d'Espanya, és veritat que conservem representació a algunes autonomies i ajuntaments de fora de Catalunya, però que el centre gravitatori serà aquí, amb Inés Arrimadas aquí tornant a Catalunya o no, jo crec que no, perquè ella ja ha fet vida i es va traslladar fa no gaire a Càdiz, però que tenim el recolzament de la resta del partit, i tothom entén que aquí Ciutadans a Catalunya és una cosa ben diferent del projecte liberal a tot Espanya que es va tractar d'implantar i que ara per ara està capitidisminuïdo, però que jo crec que tornarà com va fer-ho el Partit Liberal alemany.
Carlos Carrizosa, moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi bé, bon dia. 10 minuts i les 11 en punt del matí. Eleccions europees, Parlament de...
No, centre de dades. Centre de dades del centre gravitatori de Ciutadans de Catalunya.
Cada vegada que sento centre de dades recordo Josep Maria Batllori.
Clar.
Que era fa 20 anys a Catalunya.
No, però centre de dades d'aquest centre gravitatori... Són el centre de dades sobre aquest centre gravitatori que el senyor Carrizosa diu que és ara Catalunya per Ciutadans. Són 6 diputats, han desaparegut de l'Ajuntament de Barcelona, van treure 7.000 vots en aquestes eleccions, tenen 10 regidors a Catalunya dels 9.139 que hi ha a tot el territori. Crec que només a Santa Coloma és un lloc on en tenen més d'un, en tenen dos. I centre liberal, veient on han anat els vots a aquestes eleccions, poc centre i poc liberal.
No riguis!
No, bueno, acabes d'entrevista a un rockero.
Porque nunca muere.
No, vivir rápido, bonito cadáver. No se recuperarán. Perquè van trair els seus votants.
Val.
En el seu dia.
I no jo el que crec és que Ciutadans no ha trobat mai la fórmula. Això que diu que és un partit de centre liberal no s'ho creu ni ell.
Sí, la van trobar a Espanya. Si analitzes Ciutadans només des de Catalunya, no ho entens.
No, jo l'analitzo des d'Espanya.
Però si tu agafes tot l'estat, hi ha un moment en el que qualla la idea d'un partit que pugui actuar de bisagra i que obligui els dos majoritaris a portar les seves polítiques cap al centre.
Qualla. Ho vaig entendre perfectament.
Pues ja
el que no vaig entendre és perquè un partit...
Van trair això.
Un partit que podia haver segut una frontissa, el que no entenc jo, és com és un partit que en un moment determinat vol substituir el PP. Bueno, pues ja està, pues han fracassat perquè allò no va funcionar.
Exacte.
I el que queda aquí és tornar aquí un altre vot a l'arma mater, pues ja tornaran i que facin el que vulguin. Però vaja, aquí Ciutadans és una altra cosa. Aquí Ciutadans és un partit anticatalanista.
Sí.
Exacte. I si volen fer anticatalanisme, jo crec que tenen dos ja per competir amb ells.
I que diguin que ells són víctimes de la polarització, s'han de tenir molt grossos,
Bueno, espera que han passat
van
coses...
Van guanyar unes eleccions passat... precisament per la polarització
han
a Catalunya.
Han passat moltes coses avui al país, al món, que després d'aquí uns moments resumirem, hi ha alguna molt curiosa. Una, per exemple, avui, deixa'm-ho dir, i sisplau, deixem-ho que... Avui, Alberto Núñez Feijóo ha estat a Mana Rosa. Bueno. És a dir, va venir aquí al Cercle d'Economia a dir allò que quan érem petits li dèiem les nostres criatures. Vapa, ets vapo, catalans vapos, capalans vapos. I després vés a parlar a l'Anna Rosa. Per què? No sigui que donem una entrevista perquè, esclar, la que va fer aquí Pablo Casado va aixecar tanta polseguera que parlar amb un mitjà català no sigui que els hi surti a tots urticària. I després és que no ens doneu bola. Com és que us donem bola si la primera que ve aquí vens al cercle d'economia? Has vist alguna... Ja no et dic en aquesta gent horrorosa, rara, que ens surts exemes per tot el cos, que som els de RAC1, o els de TV3, o els de l'Ara, o els de la Vanguardia en català, o els del Periódico en català. No. A ningú. No, fem un discurs i l'endemà ens en anem a plorar a Ana Rosa Quintana.
Això és un acte de campanya, no?
Home, la d'Ana Rosa?
Clar.
Parque Warner estrena una atracció nova de Batman. La teva diversió està en bones mans. Vine a Parque Warner i descobreix la nova atracció Multilounge Batman Gotham City Escape. Entrades a internet des de 29 euros amb 90.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge? He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i amb Bets Online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Els millors productes de les millors marques i amb un 70% de descompte a la segona unitat. Només els trobaràs a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Com el lot de 6 llaunes de tonyina Albo en oli d'oliva. Si en compres dos lots, el segon surt a només 2,99 euros.
Amb un 70% en la segona unitat.
És el millor de les millors marques.
A Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Encara no saps com reclamar la factura de la llum? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. Truca ja al 900-100-608. Legalitas i endavant amb la teva vida.
Del 28 de juliol al 9 d'agost, Festival Jardins Terramar de Sitges. Manuel Turizo, Su, Els Amics de les Arts i molts més artistes. Entrades a festivaljardinsterramar.com. Aquest estiu jo sóc Terramar, i tu?
Aconsegueix amb La Vanguardia una batedora de got Braun valorada amb 89 euros amb 90. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal aquesta fantàstica batedora ideal per a sucs, batuts, cremes. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i refresca't amb els teus propis smoothies i gaspatxos amb La Vanguardia i Braun.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Vols descobrir un lloc ple d'aventures i de màgia? En Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la mà. Tot això i molt més en els 4 parcs de Walt Disney World Resort a Florida. Les vacances dels teus somnis. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney amb entrades als 4 parcs i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World volant amb Iberia.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb TaxDown. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Aviam, Núñez Feijóo, amb Ana Rosa, ha parlat de diversos temes, entre els quals la llengua. I ha vingut a reconèixer que l'anglès li costa. Hola, Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ha estat una entrevista molt llarga, 47 minuts, que per ser televisió, déu-n'hi-do, això de si és electoral o no, ja decidireu vosaltres. Han parlat dels pactes amb Vox, ell insisteix que vol governar en solitari, obre la porta, això sí, a pactar amb l'extrema dreta, ha insistit en allò de derogar el sanchisme, i llavors ha arribat al capítol de les llengües. Clar, Feijóo defensa que el problema d'Espanya no és ni el castellà, ni tampoc llengües com el català, el basc o el gallec. Diu que el problema és l'anglès. I ho diu, atenció, en primera persona.
Pero mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés. Como el problema de la mayoría de los españoles. y me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación.
Ya, pero está estudiando ya.
Pues mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Vamos a trabajar y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales que se hace normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. ¿Eh? Y no voy a tener ningún problema en explicarme la segunda lengua del mundo.
Com allò de les dietes, començava dilluns, però al final sembla que no va poder ser. I l'entrevista ha anat derivant cap a altres camins. Clar, més enllà de la política, com que Ana Rosa Quintana ja dona per fet que Feijóo guanyarà les eleccions, li ha fet aquella pregunta tan habitual de què serà el primer que faci quan arribi la Moncloa. Doncs bé, la presentadora li ha fet una proposta.
Y si fuera presidente del gobierno, se tendría que ir a vivir a Moncloa. Lo primero que haría sería cambiar el colchón.
Pues mire, yo cuando asumí la presidencia en Galicia me fui también a la casa del presidente y la verdad es que no cambié el colchón en 14 años. Debía ser bueno, yo dormía fenomenal. No lo cambié. Si el colchón de Moncloa está en buenas condiciones, pues entiendo que desde luego mi prioridad...
Anglès i matalassos, aquesta seria el resum de l'entrevista.
He de dir que no li ha sortit bé. Si és aquests són els dos talls al marge de la política, és a dir, reconèixer que no parla anglès davant d'un president del govern d'Espanya, que si alguna cosa fa bé és aquesta imatge internacional de parlar bé anglès, no sé si jo... I després una altra cosa, no sé si fiar-me amb una persona que no ha canviat un president, que no ha canviat en 15 anys un matalàs, que...